personas que nos están oyendo.
Pues esperemos que les puedas ayudar a conseguir y alcanzar esta felicidad. Antonio Beltrán, muchísimas gracias y hablamos gracias. Pronto. Un placer.
Gracias. Adiós. Buenos días.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Siri, ¿on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Radio Villarreal, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot o de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2. El nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cheryshev, el mitjà de Gunal, és esta, va Chery, està sol un alt, i la passa, està sol un alt, del porter, Fornàs, 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 gol, 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 gol.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonistes Villarreal, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Villarreal i els seus voltants ens importa. Protagonistes Villarreal, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil. Estàs a la 92.2 FM.
Passem de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant del plenari de demà de la Diputació, que materialitzarà la reducció a deute zero d'aquesta entitat provincial amb els bancs. Així, la sessió plenària aprovarà la modificació de crèdit per la qual es tornen quasi 19 milions d'euros de deute fins a eliminar-la amb el darrer fi de tenir més marge per a millorar els serveis que presta la Diputació als municipis de la província. Amb això, el president provincial, Javier Moliner, vol complir amb el compromís de deixar a zero aquesta xifra de deute de la Diputació amb els bancs després de consolidar una trajectòria de 7 anys aplicant criteris d'eficàcia en la gestió que li han permès aconseguir una reducció considerant històrica. Així que, mentre Moliner va assumir un deute quan va arribar a la presidència, en devora 13 milions i mig de càrrega financera i també una amortització dels 140 milions de deute que tenia llavors, ja abans de terminar el 2018, aquesta obligació amb els bancs serà nul·la. És per això que el president ha assegurat que s'assumís el compromís en 2011 d'intentar que els 140 milions d'euros de deute de la Diputació, que suposaven una càrrega important a l'hora de planificar inversions als pobles, es poguera quedar a zero. És per això que demà serà un dia, considera Moliner, de felicitat, satisfacció del compromís complit de poder cancel·lar el deute i permetir que tot això es revertisca en inversions per als municipis, per a millores i que generen oportunitats per a la gent, així tornar l'alegria, il·lusió i orgull a la gent de la província de Castelló. Repassem actualitat de municipis. Ens quedem a la capital. L'Escola de Seguretat Pública de l'Ajuntament de Castelló organitza el curs Aproximació al fenomen de la radicalització violenta, l'objecte de la qual d'anàlisi se centra en els col·lectius juvenils violents amb postures polítiques extremes, ultres, skinheads, antisistema o antifeixistes, fins a les comunitats islàmiques radicals. Es tracta d'una jornada adreçada al personal municipal que s'impartirà avui amb la intenció de precisar les tècniques per a detectar grups radicals i prevenir així la planificació d'actes violents contra la població general. En paraules de l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marcó, la formació dels cossos policials resulta essencial per afrontar els grans reptes que se'ns presenten als ciutadans en matèria de seguretat. També Marcos recordar que ocupa la presidència de la Comissió de Seguretat i Convivència de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. En declaracions també de l'alcaldessa de la capital, Castelló és una ciutat segura, però les administracions públiques hem de coordinar les estratègies per a garantir la tranquil·litat i la qualitat de vida de la ciutadania. En el transcurs dels debats s'exposaran exemples dels programes europeus de desradicalització. En aquest sentit, l'alcaldessa ha recordat la voluntat del consistori castellonenc per a garantir la seguretat ciutadana davant l'amenaça global dels grups de naturalesa violenta, una preocupació que es va intensificar després dels atemptats en les Rambles de Barcelona l'estiu de 2017, quan Castelló va establir un pla perimetral de zones sensibles en el qual s'incloïa la implantació d'elements de contenció per a dificultar o impedir l'accés a vehicles a zones de gran afluència vianants, segons recorda en aquest cas els responsables de seguretat pública. I ens quedem ja a la localitat. El portaveu de Ciutadans a Vila-real, Domingo Vicent, ha anunciat que el seu partit ha presentat una proposta per engegar un pla de xoc que vali les deficiències als camins rurals determinats pel Consell Agrari com més urgents. Per això, en la moció s'insta a convocar un Consell Extraordinari amb l'assistència dels regidors d'Urbanisme i Serveis Públics, així com els tècnics pertinents. D'aquesta forma, coneixeran de primera mà, diu l'edil Vicent, els problemes als quals s'enfronten els agricultors de forma diària. I també Vicent ha afegit que es reclama un pla plurianual per a actuar en fases addicionals en els camins determinats per a aquest organisme, de manera que siguin actuacions regulars i a un mig plaç. Així, per a Vicent, malgrat les queixes reiterades d'agricultors i veïns, l'equip de govern no ha fet res per adequar aquestes vies claus en el desenvolupament del sector i, a més, en una campanya que s'espera durant el sector dels cítrics, segons les valoracions de Vicent. Des de Ciutadans se considera que aquesta problemàtica va més enllà de l'administració local, ja que afecta la majoria de municipis de la província, per la qual cosa també demanen la col·laboració de la institució provincial, així com la Conselleria d'Agricultura, pel qual s'insta al fet que incrementi la partida d'ajudes al condicionament dels camins rurals a Vila-real. I parlem ara del primer acte de la campanya Mulla't, que ha finalitzat amb més de mig centenar de propostes arreplegades per a la seva inclusió en el programa electoral 100% participatiu de Compromís per Vila-real. L'equip que encapçala José Pascual Sancho, acompanyat per militants i simpatitzants de la coalició, ha rebut el suport en aquest primer acte de la campanya del portaveu de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, la diputada al Congrés per Castelló, Marta Sorlí, que han començat una jornada amb una reunió amb diferents associacions i col·lectius de la ciutat per a escoltar les reivindicacions, no només per a millorar Vila-real, sinó per a portar-les i elevar-les al Congrés i defensar-les a l'àmbit estatal. La campanya Una idea, un suc, en la qual els veïns s'han acostat o es van poder acostar dissabte passat a realitzar propostes per a la seva inclusió en el programa del proper mandat, ha rebut un suc de taronja que va de fer elaborat amb cítrics de producció local. A més, els representants de Compromís han estat pendents d'escoltar les inquietuds dels ciutadans, de les quals han pres nota per abordar-les quan siga possible i a les quals han intentat donar resposta en el moment. I els agents del grup rural de la policia local de Vila-real i els agents del 092 duran a terme des d'avui fins al dia 2 de desembre una campanya especial de prevenció de furts al camp que incidirà tant en el furt de taronges com referent a la sostracció de calaixos. La regidora de Seguretat Ciutadana, Vila-real, Sílvia Gómez, explica que en aquesta campanya es va sol·licitar el document d'acompanyament i traçabilitat agrícola, el DATA, que serveix per evitar, en la mesura del possible, situacions d'aprofitament il·lícites que puguen tenir el seu origen en accions delictives de furt o robatori de productes. D'aquesta manera, tal com indica Gómez, es facilita als policies un control sobre la procedència dels productes agrícoles, ja que ha d'acompanyar els productes a la seva primera destinació de comercialització, acreditant la procedència en destinació i durant el trasllat. I avui des de l'equip de govern ha comparegut en roda de premsa el regidor de Territori, en aquest cas ha parlat d'un pla que engega el consistori per tal d'unificar, entre altres, aquesta senyalítica vertical a la ciutat. Considera que és una tasca que ja corresponia fer en el temps i per això s'inicia ara també, per exemple, en la col·laboració del Villarreal Club de Futbol.
Vol unificar, vol triar un model de senyal, vol unificar, vol fixar un model de senyal per a que l'Ajuntament de Vila-real i totes aquelles empreses que vulguin posar senyals en la via pública sàpiguen on dirigir-se, a l'Ajuntament de Vila-real, i saber quin model de senyal han d'utilitzar. En segon lloc, a més d'aquest objectiu unificador, un objectiu ordenador, el segon objectiu és clarificar i, per tant, desfer la certa confusió de tipus de senyals, de colors, de missatges, etc. Per tant, clarificar i ordenar la senyalització en Vila-real, que falta fa. I, en tercer lloc, l'objectiu és optar per un tipus de senyals més moderna, més funcional, igual o més efectiva que les anteriors, perfectament homologada i homologable, i que a poc vaig a situar-nos en aquest àmbit de ciutat, com es dia, que avança, que guanya, que és humil, però que aspira a jugar en les categories que li pertoquen de ciutat intermitja.
I fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Anem a fer una pausa mínima, de seguida més veus i convidats a la 92.2 de la freqüència modulada.
En novembre arriben les jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real, Olla de la Plana. Durant tot el mes, una quinzena d'establiments t'ofereixen menús complets amb l'olla com a plat protagonista. Més informació a mengem.vila-real.es o al Facebook Jornades Gastronòmiques, Regidoria d'Economia, Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Biblioteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al teu Nadal en Charcuteria Biblioteca Santiago Manrique, carrer Comunió 18 de Vila-real. Empresa col·laboradora amb el projecte social Xica és per a xiquets amb capacitats especials.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a apropar a l'activitat que durant aquesta setmana proposen des de l'Associació Cultural Socarrats, dues cites, una més literària, altra ja la tradicional o habitual conferència que duen a terme una vegada a l'any, però per tal de conèixer aquesta programació tenim a l'altra banda del fil telefònic el responsable de l'entitat, Fermí Font. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com dèiem, una doble cita aquesta setmana, si et sembla, no? Repassem periòdicament i per ordre d'arribada. Demà es commemora el Dia del Llibre en València, o Dia del Llibre Valencià, i també des de Socarrats vos sumeu a aquesta festa.
Sí, efectivament. Demà tenim prevista una activitat relacionada en esta commemoració, i és que tenim pues, la presentació d'un llibre de Javier Aliaga, que és un periodista xativí, una persona que, bueno, pues en prestigi, ell també és periodista, i presentarà el seu llibre, Les quatre vides de l'oncle Antoine. L'acte estarà també presentat per l'escriptor i socarrat major Vicent Usó. Serà en la llibreria Ausiàs Marc, demà per la vesprada, demà dimarts a les 8 de la vesprada.
A més, un llibre, comentar que ha estat guardonat i premiat, en aquest cas per la crítica d'escriptors valencians, així que, diguem, té una bona ressenya.
Sí, sí, efectivament. En fi, Javier Aliaga és un gran escriptor, un gran periodista, és amic nostre, ha col·laborat amb nosaltres en alguna taula redona i en alguna activitat que hem fet, i per a nosaltres és una satisfacció participar en la presentació d'aquest llibre que està guardonat, com tu has dit, Les quatre vides de l'oncle Antoine, i bueno, pues esperem pues, que poder commemorar aquest fet en esta, pues, d'esta manera, presentant un llibre, que millor que això.
Sí, no? Que continuï llegint-se, a més, alçar la veu en aquest dia i literatura en valencià, no? Que moltes vegades si ja llegir un llibre físic és complicat, en valencià suposem que encara més.
Bueno, sí, sobretot per a gent d'una determinada edat, aquella gent que no ha tingut l'oportunitat d'aprendre valencià pues, en l'escola, pues, ja ho sabem, pues, fa pues, relativament pocs anys, com aquí que diu, se va implantar el valencià a l'escola i la gent que està acostumbrada a llegir en valencià pues no li suposa tant, però a la gent un poquet més major pues el llegir en valencià pues, en fi, n'hi ha que fomentar la lectura en valencià perquè hem de donar suport a tants i tants escriptors valencians que escriuen en valencià que fan pues, la nostra llengua estiga viva, no sols al carrer sinó en els textos i en la literatura.
Doncs que valga aquesta jornada de demà per a reivindicar aquesta literatura també en valencià i que la gent que no ho ha llegit o té alguna dificultat que comence, no? Que tot és començar en la vida. Però no només aquesta cita, sinó que també el dia 22 una conferència, ja és habitual que cada any proposeu algun tema, enguany en què vos quedeu o qui heu convidat?
Bé, aquest any tenim, pues, com és habitual en aquesta conferència que fem al mes de novembre i sempre en la Casa Mundina, per la qual cosa vull agrair a l'Ajuntament i a la regidoria corresponent que ens cedisquen aquest espai, perquè és un espai, pues, és el centre de la ciutat, en fi, en totes les condicions d'espai i de condicions per a poder rebre gent, perquè sempre pues bé, l'assistència és nombrosa. Aquest any tenim la conferència que té per títol El retrocés de les llibertats i estarà a càrrec del magistrat i jurista Joaquim Bosch. Joaquim Bosch és una persona pues, molt coneguda perquè els darrers anys pues, ha eixit molt als mitjans de comunicació, està eixint pràcticament totes les setmanes. Ell ha estat portaveu de jutges per a la democràcia i fins fa molt poc i bueno, per això feia pues, que isquera. I ara és un habitual en moltes cadenes públiques de televisió i de ràdio.
A més, també en aquesta jornada, no, crec que avui hi ha una vaga convocada per jutges i fiscals, així que segurament també tindrà molt a dir en temes d'actualitat, no només aquest que els afecta directament, sinó també en sentències que han anat eixint i que afecten a la ciutadania, així que de ben segur una conferència molt interessant per l'actualitat també que ens toca.
Sí, segurament pues, n'hi haurà un bon torn de paraules i segur que tindrem una assistència nombrosa. Ell sempre té alguna cosa que dir en pues, totes aquestes fins que ha passat darrerament relacionat en la justícia, pues, no va tardar molt en donar la seva opinió i és una persona molt implicada en tot allò que té a veure en pues, llibertats ciutadanes, en la justícia. És una persona que, bueno, pues, per això, pues, bueno, pues, està eixint pràcticament a diari en els mitjans de comunicació, perquè diguem que tenen les cadenes de televisió molt d'interès en que ell participe.
També perquè són perfils que no sempre, no, es donen a eixir, a donar una opinió, un punt de vista, i sí que també és interessant, i clar, i tal mediàtic, doncs suposem que serà molta la gent que el vulgui escoltar i veure en directe.
Sí, bé, la veritat és que moltíssima gent ja fa setmanes que ens pregunta, bueno, quan és, quin dia, quin serà el títol, perquè és una persona que fins ara pues, no havien tingut l'oportunitat d'escoltar-lo per ací a prop, i bé, nosaltres pues, estem molt satisfets que ja ha acceptat vindre. Ell ve de molt bon grat i ens consta que bueno, hem moltes ganes de donar suport a, bueno, expressar tot això que ell sap i les seues opinions al voltant d'esta problemàtica, diguem, d'este fet que és el retrocés de les llibertats que estem sofrint darrerament, amb excuses de tot tipus. El que passa és que, bueno, pues, estem sofrint un retrocés important, i això és un, pues, un tema bàsic de la presentació de la seva conferència. També aprofitarà l'ocasió per a presentar un llibre que ha escrit darrerament amb Pablo Escolar, que es titula El secuestro de la justícia. Bueno, sobre això anirà tot i bueno, la cosa promet, com pense jo.
Doncs aquestes són les propostes per aquesta setmana, però suposem que de cara a la recta d'any, ara després incidim en les que tenim més a prop, doncs Socarrache continua, no, amb l'activitat.
Sí, naturalment, l'altra setmana tenim en el Club de Lectura, està previst comentar el darrer llibre de Vicent Usó, el llibre guardonat amb el Premi Enric Valor, que van presentar fa poquet, El paradís de les fosques, i el 21 de desembre tenim el concert de Nadal. Malauradament hem tingut que suspendre per motius de salut una activitat que teníem l'1 de desembre, un contacontes, perquè la persona que s'ocupa d'això pues està malalt, no s'ha pogut recuperar, esperem que ho faci pronte, i hem tingut que ajornar-lo, aquesta activitat, sense una data determinada encara.
Però bé, la qüestió és no parar, que la gent continuï coneixent la tasca de Socarrache, i si et sembla, Fermí, continuarem parlant quan s'apropen, especialment de cara també a aquesta ja tradicional cita nadalenca. Recordem les dues cites d'aquesta setmana per a que la gent que estigui interessada no tinga cap tipus de dubte de quan acudir.
Sí, efectivament, tenim demà la presentació en la llibreria Ausàs Marc, la presentació del llibre de Javier Aliaga, que es titula Les quatre vides de l'oncle Antoine, serà a les 8 de la vesprada, i jo vull agrair a la llibreria Ausàs Marc, que sempre cedís el seu espai, la seva llibreria, per a aquest tipus d'actes, les presentacions de llibres que fem. I després, el dijous, dia 22, tenim la conferència de Joaquim Bosch, este jurista i magistrat, pues, tan conegut, que parlarà sobre el retrocés de les llibertats. Vull agrair a l'Ajuntament novament el fet que ens cedisca l'espai, i bueno, pues jo convido la gent a que vinga a les dues activitats, que prometen ser molt interessants.
Doncs esperem que així siga, que hi hagi una resposta per part de la ciutadania. Fermi, com sempre, gràcies per atendre la cridada de la 92.2 i parlem prompte.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Caixa Rural Vila-real, un any més, vol compartir amb tu les tradicions del Nadal.
Els torrons, les nadales, els belems i les nostres caixes de Nadal.
Si vostè té la pensió domiciliada en Caixa Rural Vila-real, pot recollir el lot nadalenc del 26 de novembre al 5 de desembre, de 9 a 2 del migdia i de 4 a 8 i mitja de la vesprada, al carrer Sant Antoni 8, Baix. I si encara no té la pensió domiciliada, informes a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
Limpieza Servilín Vila-real. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas.
limpiezas integrales de maseig, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos, pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94. Calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal.
Congreso Go Global. Los días 20 y 21 de noviembre, las cámaras de la Comunidad Valenciana y Base Internacional e ICEX celebran el tercer Congreso de Internacionalización en Feria Valencia. Inscríbete gratis en congresoglobal.com.
El día de la primera comunión es uno de los más mágicos para los príncipes y princesas de la casa. Y para que brillen de forma especial, Magic Moda Infantil y Juvenil les ofrece vestidos y trajes que les harán sentir únicos. Magic Moda Infantil y Juvenil, calle Mayor San Jaime 54 de Villarreal, teléfono 652-03-94-45.
Cubacas, con sus camiones de gran capacidad, realizan desatascos domésticos y comunitarios, utilizando la tecnología más actual, cámaras de inspección, detención de fugas y localización de arquetas. Cubacas Desatascos, calidad y profesionalidad en todos sus servicios. Llame al teléfono 670 74 52 98 o entre en cubacas.com. Ah, y asistencia 24 horas, low cost. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to.
Una i mitja, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com cada dilluns encetem aquest espai en el que ens apropem a les diferents parròquies que hi ha a la localitat. En aquesta setmana és el torn de parlar amb la gent de Santa Sofia. Rebem el pare, no?, d'aquesta criatura, mossèn Guillermo. Molt bon dia.
Hem de ser des de la llei, perquè vas començar de zero i durar la cosa fins ara 42 anys. Eh? 52 anys.
Què passa el temps volant? Ara recordem els orígens. També tenim, diguem, a la nova adquisició, no?, que té ahí hay un pinche.
Quan vaig venir jo, sí, de rector, este tenia 10 anys.
Així que també ha plogut, mossèn Álvaro, molt bon dia. Bon i benvingut. Dia, bon dia. I també a la responsable de Quesi de Santa Sofia, de Lina, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bueno, mossèn Guillermo, ja ho deia, no? Sí que ha plogut 52 anys, no?, des que va fundar aquesta parròquia.
A més, van fer falta una sèrie de bandes per arribar a córrer això que ha corregut, perquè jo m'he ordenat, se va avançar la meva ordenació de capellà de primera, perquè tenia que ser tio el mateix dia que el bisbe havia marcat per la data per a les ordens. Entonces vaig anar i vaig dir, jo tindré que parlar en la cigüenya per poder posar la fecha de la primera missa. Ja, que coses tens, bueno, me va avançar i en compte d'ordenar-me en l'almesura el 14 d'agost me vaig ordenar el 27 de juny en Xodos. Però jo ja tenia el nomenament fet perquè jo m'entrenava aquest dia, però el bisbe se vengava del que m'havia fet i m'enviava ja a una parròquia on el rector estava malalt, tenia que fer repòs i jo anava a substituir-lo. Aquesta parròquia era Sant Francesc de Castelló, ahir a l'altra. Al cap de l'any va haver les circumstàncies del primer capellà que se va secularitzar, que va promoure una sèrie de canvis, i entonces jo, que ja tenia el nomenament del mateix Xodos, ja tenia el nomenament. Per això el bisbe me va cridar i me va dir: ei, esgarra el nomenament que tens per a Xodos, que aniràs de moment a Villarreal. I aquest moment dura 53 anys.
Això és, ara te criden una estoneta, i s'estoneta s'ha fet llarga, però vostè també.
Un any en l'arcipestal com a vicari, però ja als dos mesos ja me va cridar el bisbe, m'ha dit: pensa fer una parròquia que es comença a buscar, i que busques, tu busques, i no busques, i no t'ho trobes, pinta. I vaig començar a pintar la parròquia.
I en quins colors, diguem, per a fer
verd, el símil? Verd, 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 perquè el verd és el color de l'esperança. Jo vaig començar amb molta esperança l'any de capellà l'empresa de fer una parròquia nova. Vaig anar a començar a recórrer els carrers i el primer que vaig trobar van ser xiquets jugant al carrer en hores escolars. Llavors vaig preguntar si no n'hi ha prou llocs en les escoles del poble. Però la regla havia crescut molt per l'inici ja de la ceràmica, de la indústria en general. Hi havia vingut molta gent, famílies, era immigració però de l'interior, d'Albacete, de tot Andalusia, de Teruel. I eren famílies en molts xiquets i no els havien desbordat la capacitat de Vila-real per fer, per tenir llocs escolars. I llavors jo el que vaig fer, que l'església la vaig fer molt ràpid. El dia que feia 5 mesos que havia començat a ser parròquia, inauguràvem a l'església. I el dia que feia 5 mesos i un dia vam obrir l'escola des de l'església. Entonces cada angle de l'església era una unitat, una aula. El cor era una altra aula, la sacristia era una altra aula. I entonces va donar una anècdota molt bona. Per casar-se s'havien de casar abans de les 9 o després de les 12.
Perquè anava a classe.
Però el problema el tenien els enterraments. I entonces no tenien més remei que donar recreu extra als xiquets. I se va crear una psicosi d'enterrament que a les 9 menys 2 minuts, quan hauria l'escola, que era l'església, clar, la primera pregunta que em feien, mossèn, que avui s'ha mort algú?
Perquè a veure si tenen
més pati.
Volia saber si n'hi havia més pati.
Tenen més pati, me'n recreo.
Clar, els xiquets són xiquets.
Me'n recreo que era al carrer, llavors. Sí, sí. I així vam anar fent, vam començar a l'església, a l'escola enseguida. I els 6 mesos d'haver començat les obres de l'escola, entràvem ja els xiquets a l'escola. Els primers 5 mesos va ser el que jo diria una escola clandestina, perquè no teníem lloc, ho fèiem a l'església. No tenia mestres, ho fèiem en personal voluntari que se m'havia ofert. I així vam fer la guerra. I des d'entonces ho hem anat fent, perquè jo el que sí que tenia clar per la meva preparació pel sacerdoci era que la meva feina tenia que ser un 10% des de l'església i el 90% del restant del carrer. I llavors això s'ha hagut donant classes en la Consolació, en l'institut, treballant 27 anys contra la droga, la drogadicció, fent cooperatives de vivendes, treball de carrer, que és el que ha fet que després de 52 anys pues encara me fan cases en el poble. Encara no estic com si fos un florero.
Que això no ho poden dir molts, no? Això no ho poden dir molts.
Sí, sí.
Què queda, a banda de vostè, que vostè se manté, d'aquesta primera llavor que va ficar en Santa Sofia?
Què queda?
Sí, pues d'aquesta primera llavor.
Sobretot queda l'escola, el col·legi. Que això ha anat, inclús, ha tingut èpoques molt floreixents, després d'alguna època crítica, però ara està altra vegada en auge, sí.
I com és avui dia, en l'actualitat, la vida de la parròquia? Ara li preguntarem també a Adelina i a Álvaro una miqueta, però vostè com veu la vida de la parròquia?
Pues bueno, la vida de la parròquia, no només la meva, sinó totes, està en una època de declivi perquè la gent està... Ara torna a reeixir, però des de les grans ciutats és una cosa curiosa. Nosaltres encara estem de baixada, encara tenim una pobresa de participació activa en la vida cristiana. Però, per exemple, en Madrid hi ha una reacció, en València també comença la reacció, i va dir Barcelona, que això és una xina de rebuts, que
no?
continuen el caravall, però està reeixint la cosa, sí. I nosaltres, la nostra diòcesi, tampoc està encara mirant damunt, encara estem un poc renquejant. però tornarem.
I què es pot fer? O què s'intenta fer des de Santa Sofia per a donar-te, que la gent arribi?
Donar testimoni, donar exemple, que ha sigut sempre el que ha sigut profitós. Jo me'n recordo, per exemple, vam fer unes cooperatives de vivendes, que són en total 94 vivendes, crec que són, que se van fer a un preu molt bo i en condicions molt bones i en qualitat. Pues la primera me va costar molt perquè la gent no se fiava. Ni en quan el capellà ho fa, algo traurà. Per fi vaig aconseguir, només va ser posar-ho en el full parroquial, vaig aconseguir la gent suficient i vam començar l'obra, i al veure que la cosa, quan se va acabar, al veure que la cosa anava bé i que jo no m'havia tocat, quedat ni un cèntim, pues entonces és de la segona sèrie dient, pues ese capellà és tonto, perquè podria podrà guanyar els diners i no se'ls ha quedat. O era un granuja o era un tonto, un imbècil. Però aquí estan les vivendes, també és una obra considerable, també.
Així que donar exemple, no?, i demostrar que s'està allà al peu del carrer. També, Álvaro, ens agradaria saber, vostè a hores d'ara, quina és la tasca que du a terme, no?, a la parròquia, quina és la seva funció?
La funció principal és estar al servici de mossèn, ajudar-lo en tot el que puga. I però, en concret, estic portant el que és postcomunió, sobretot, no és xiquet, és xiquet jo porto les catequistes, sinó acompanyar les catequistes. I després és tot el futur, està el futur per davant, està, el futur no està escrit, farem el que faci falta.
Uh-huh. Se porta bé?
Bueno, així, tens que tenir en compte una cosa, i és que la història d'ell, pues, determina la manera d'aquariar, per exemple, està en les activitats que tenia encara programades d'antes i les té que fer. I per la meva part, després de 52 anys en solitari, tinc que dependre
a com viure. Sí. No, és així, de vegades fan falta companys de pis.
Tinc que dependre a com viure. Suposa que ho lograrem, que ho farem.
Estarà
no em renyint ninguna vegada.
De totes maneres, el més important ara és, perquè jo conec Villarreal per Sant Pasqual, això, i a més és coneguda en el món sencer, uh-huh, a part de per el futbol i força la nostra. I sobretot, n'hi ha que conèixer a la gent, i això es necessita temps, anar pels carrers, estar en les festes. El primer any té que ser per conèixer gent. La faena ja vindrà després.
Uh-huh. Perquè vostè d'on arriba?
Jo, ara, immediatament, la vinc de Borriana. Uh-huh. Borriana, paraules majors.
Sí, sí.
Això no va dir, això. Això se fa una tosseta.
De la parròquia des de Sant Parats. Uh-huh. Ahir estava junt amb Miguel Díaz, serem dos. I soc de la UAC, i antes ha vingut de Madrid, antes de les Useres, de Vallalba, de Villafranca. Uh-huh. En fi, que el nord de Castelló el tenim...
Se el coneix molt bé.
Patejat, uh-huh, sí.
Vist ara des de fora, no?, que arriba vostè fa poc, com veu a la parròquia Santa Sofia? Ara ja està ficat i no pot criticar, no?, dir-ho així, entre comentes. Però com ho veu, no?, en un suís una miqueta de gent que ha vingut de fora?
El primer que m'ha cridat l'atenció és que els laicos en esta parròquia tenen treball... i fan treball, i anava a dir jo, són copresbíteros. Vull dir que això és el més important, sí, d'una parròquia per a mi, és que el sacerdot anime i que la feina la facin els laicos, perquè són...
Adelina! No,
sense llevar feina. Però vull dir jo que això vol dir que som, és una parròquia que lo del poble de Déu, que el Vaticà II mos ho va posar, en fi, sempre n'hi haurà que millorar totes les coses, però està ahí. És una parròquia que el poble de Déu funciona. I les altres també, m'imagino, jo parlo de la que
coneix ara sí a la localitat. Per al·lusions a la part laica, Adelina, també quants anys vostè relacionada en la parròquia?
Pues jo porto en la parròquia, en tinc 56, i vaig a pregar quan en tenia 5. Uh-huh. Imagina, tot aquest temps estic en la parròquia. Ja vaig prendre la comunió allí, m'ha quedat allí, em va tallar el meu fill allí, em pres la comunió i tot allí, tot de moment, i seguim allí. Uh-huh. Porto molts anys, vaig conèixer, me'n recordo algunes vegades de quan la parròquia encara, el que he dit antes, no?, que se feia a l'escola allí, quan hi havia enterros, això se comentava entre els xiquets, no? Avui tenim festa, d'això me'n recordo jo, avui n'hi ha festa.
Què va fer que es quedara, no? Què la va enganxar de Santa Sofia?
Pues jo crec que, bueno, a part de que Déu crec que és el que em va cridar i em va arrimar, pues, la gran sort de tindre sempre el mateix capellà, no? Pues que ha sigut el que ha anat impulsant-nos, ensenyant-nos coses i fent-nos partícipes de lo que és la parròquia. I realment, pues, en aquest moment me sent part de la parròquia. La parròquia està en la meva vida, present.
Uh-huh. S'encarrega vostè de la part de responsables de catequesi, però a part d'això, que ho, ara entrarem una miqueta més en detall, quina altra activitat porta a terme la gent, no? Sobretot del barri, en aquesta parròquia?
Pues intentem que la gent del barri se senta a gust en la parròquia. N'hi ha gent que està treballant, pues, també en Càritas, en limpieza de la parròquia, que també és una part important de que estiga cuidat la parròquia. I després, pues, intentem sempre, quan hi ha algun aniversari o alguna festa o algo important en la parròquia, fer partícipe a tota la gent del barri, d'alguna manera. Això és el que intentem sempre, no ser sempre els mateixos, sinó que anar donant entrar a altres persones que a lo millor no s'atrevissen o no se senten acollides, pues intentar acollir-les i que se senten a gust en la parròquia.
Obrir les portes, i per això també és fonamental, suposem, la tasca en els xiquets, que també al final porten, no?, els pares i els familiars a l'església.
La tasca en els xiquets, ahir pots intentar que els pares, pues, vagin entrant i vagin sentint-se part de la parròquia. Te tinc que dir que actualment el grup que hi ha de catequistes, jo penso que tots han entrat, sobretot els de comunió, tots han entrat quan els seus fills han vingut a prendre la primera comunió i ja s'han quedat. Però és que ara n'hi ha d'elles que els fills ja estan fent confirmació en la mateixa parròquia. Vull dir que intentem que la gent que vinga se senta a gust i que continuï, i que formi part de la seva vida de la parròquia. La parròquia sigui una cosa més de la nostra vida. Uh-huh. En el cas dels catequistes, dic, tots han vingut des de la comunió.
Des del coneixement, no?, de la tasca que s'ha fet.
Sí.
A hores d'ara, quants xiquets i quantes xiquetes en teniu als grups de comunió? Doncs
pues en el grup de comunió tenim, el grup de comunió d'enguany, tenim 42 xiquets. I en el grup d'iniciació, que és el primer curs, en tenim 17. Que ahir ha sigut, no, 17, sí, actualment 17. Sí, de primera comunió, 17. El que passa que ahir ha sigut la gran baixa, no sabem...
Què ha passat?
Home, veiem també que el barri, pues, a lo millor ja no té tants xiquets, no?, xicotets, sinó que la gent del barri se va fent gran i per tant els xiquets són més grans. Uh-huh. I de comunió, pues, ni almenys creiem que està ahí la causa, no?
Quina és la tasca, no?, o com es treballa més menuts en aquest primer any que s'inicien ja de cara a la comunió?
El primer any intentem fer una sessió diària, setmanal, d'una hora, i intentem que coneguen el que és la parròquia i que coneguen qui és Jesús, que no el coneixen. Actualment, si és quan venen, en casa s'ha de parlar molt poquet de lo que és, lo que són les parròquies o lo que és Jesús, el que van a conèixer, va prendre la primera comunió. Tot el primer any és ja tasca, intentar que ells coneguen un poquet de Jesús i que coneguen l'activitat en la parròquia i que se senten parròquia. Uh-huh. I el segon any ja, pues, profundissem un poquet més en el tema de l'Eucaristia i intentem que ells participen en les Eucaristies. O sigui, que les Eucaristies, que per ells va ser el siguient sacrament que van a recibir, siga una cosa important. I per tant, pues, ells preparen peticions, passen la bandeja, que això els encanta, i intentem, pues, que poquet a poquet vagin fent cosetes dins de la parròquia.
Que també tenen un paper actiu.
Sí. I després, pues, intentem també ahir implicar a vegades en algunes ocasions els pares, que els pares també tinguin que participar en ells perquè siga, pues, una unió familiar. Perquè el que se tracta és que sempre estiga la família unida. En el tema de catequistes igual, que n'hi ha activitats que fem només els catequistes, però altres activitats que intentem que estiguen també, pues, les seves parelles i els fills, mentre es puga.
Perquè si suposem que, doncs, aquest salt, no?, que n'hi ha, diguem, quan arriben els xiquets que no coneixen, també implicar i que entre tots la tasca siga més fàcil, no?, de que els menuts s'apropen a Déu i a Jesús.
Si no entre tots, indudablement, en una hora poques coses pots fer en els xiquets. Si no intentes que la família s'integre i que la família conega el que realment estem fent en la parròquia, poca cosa pots fer en els xiquets.
Clar, com comentava, no, n'hi ha certa desconnexió, perquè els joves, les noves generacions, no, que ara són pares, doncs s'han anat desvinculant, i això suposem que és el fet que es traduïssin els xiquets, que no coneguen tant, no, la figura de...
Se desvinculen de la fe, entonces quan venen, pues perquè està de moda, que prenguen la comunió, batejar-ho i totes aquestes coses. Però poquet a poquet intentem que s'integren. Inclús l'avantatge que tenim ara és que tenim xiquets que ja han tingut els pares en la catequesi. O sigui, hi ha xiquets que diuen, tu vas ser la catequista de mon pare o de mon mare, no? I això, pues, també és donar a ells una certa tranquil·litat als pares. Ui, és la mateixa catequista que tenia jo, no?
Pues sí.
Però al mateix temps intentem que s'integren gent jove, perquè el tema de confirmació sí que és catequista de confirmació i ja són més joves.
En aquest cas, la confirmació també n'hi ha dos grups, no? Ens comentàveu.
Sí, n'hi ha. És que la confirmació costa de dos anys, per tant, està primer i segon. Entonces, en guany, en els de primer, han començat ixos 19 xiquets, però en els de segon només n'hi ha 17, perquè han anat despenjant-se poquet a poquet, per el tema que estem dient, que com no s'arrimen a la parròquia, no, de sol, pues, els xiquets a principi s'apunten, però després van desvinculant-se. Però farem el que
passa. La lluita està ahí.
Està ahí.
Encara és això que igual en la comunió diuen, ai, com me regalen, pues jo la prenc. Igual en la confirmació, no sabem si encara tira esta vessant materialista, no? Una miqueta igual al sacrament.
En la confirmació ha de ser un poquet els pares que s'ajuden, a dir, pues deuries anar, prova-ho, si no des de casa no es animen, ells, per ells mateixa no s'apunten. Entonces, per això n'hi ha tan gran baixa.
És important
el seguiment de la família.
I com comentàveu abans, el nou grup que s'ha creat en guany, el de postcomunió, suposem, per a enllaçar, no? I que també
que continuem comunió, vinculats. Que enllaça comunió en confirmació, que siga tot un procés des de principi.
Això sí que és interessant, o començar per postcomunió, però lo interessant sí que seria fer grups d'acció catòlica. Claro, jo com soc d'acció catòlica, cada un...
Però, i acabes a casa.
Joven, perquè... l'evangelització d'ara no serà com antes, no? De grans masses, sinó gent que siga sal allà on estiga i llum que il·lumine, poqueta gent, però que són, com deia ell, testimonis de que tu coneixes a Jesús, això val la pena, però que no ho diguen en paraules, que se veja en la seva vida. I això només se pot fer en grups xicotets que van formant-se setmana a setmana, que van... Este és el repte.
El repte, no? Uns influencers, ara que està de moda això de les xarxes socials, ser, diguem, un influencer dins de, també de la fe. Sí. Per així dir-ho, no? Anar tirant una miqueta.
Bueno, ese camp forma part dels fracassos perquè tot no han sigut èxits.
Bueno, lo de l'acció, la vida, sí.
Lo de l'acció catòlica, van fer un grup, va estar dos temporades, però després se van desinflar, no sé per què, se van desinflar i... És això dels fracassos. N'hi ha un altre molt curiós. Una obra que vam intentar fer al carrer del Río no tenia aigua potable. I pues, és un servici molt bo, anem a intentar-lo. I vaig fracassar rotundament, jo te diré per què. Perquè vaig dir-ho, si ells té 7 metres de fratxà, té que pagar més que jo de la cometuda, que en tinc 4 metres. I jo vaig dir, això té 7 metres de fratxà, però en són 5 de família, tots els 4 metres de fatxà i en són 9. Perquè l'aigua arriba als teus nous que van a usar-la, té que passar per els 7 metres de l'altre, que en gastarà menys. Per tant, és un servici que té que ser tan real, pues, a parts iguals. Se van encapotar en què no, i vas dir, i ja la posarà l'Ajuntament quan vulgui, i vos costarà més cara. I efectivament, i després van vindre a plorar. Però no sé que no...
Vostè ja ho va dir.
Ara ja vols començar l'Ajuntament, ara jo ja no tinc res que fer ni on entrar.
No ha passat el fracàs, però anem a parlar en positiu.
Va ser tot un fracàs.
Anem a parlar en positiu, no ens anem a quedar en aquest sabor de bolsa i sin agredols. El major èxit en els 52 anys que ha tingut vostè així a... 52 dels que li puguen quedar per davant.
Els més vistosos, el col·legi i els drogadics rehabilitats. Ahí sí que, a més, tinc gent majíssima que han format la seva família, que estan algú alçant l'empresa de casa que anava de capa caiguda, havent-se quedat en l'empresa on començava com a treballador, unes famílies fenòmeno, els seus fills. Una vegada vam fer una reunió allà en el sindicat, un sopar, i quan vam acabar, ell no ens va beure alcohol, com era natural, i quan vam acabar, i me n'anàvem bé, el que estava allà enfront del bar, i em diu, estos que són? L'Acció Catòlica. I si els hagués conegut en el seu temps,
sabies
quina cosa catòlica tenien, autèntiques fieres. Una anècdota molt bona també, m'anava en un grup d'ells i eren les 12 de la nit, i tenia una dona que cuidava ma mare, la dona Pasqual Montoliu, i me diu, sí, i vostè no te pot dir a aquestes hores en això? Dic, mira, en estos no passarà res, perquè són amics meus i estan ja d'això. I anant en ells, per aquí més arriba.
No tenia ningú...
La vora que tinc que tindre por.
Eren els millors escoltes, no?, que podia tindre vostè. Sí. Bueno, i també comentar, no?, 52 anys, que crec que també ara, d'ací poques setmanes o pocs dies, hi haurà la commemoració, no?, la festa. El dia 2 de desembre, crec, no?, que arriba és, aquesta festa.
Ara es ve la commemoració dels 50 anys de l'Escolatge.
De l'Escolatge.
El col·legi me va costar una miqueta perquè vaig tenir que anar a Madrid a renyir amb el director general d'Educació Primària, que es deia entonces. Entonces me vaig llevar la sotana, perquè portàvem sotana. Però jo vaig anar a Madrid, el meu germà estava a Madrid, i entonces me vaig comprar una corbata i li vaig demanar al meu germà una jaqueta i vaig entrar disfressat de persona. I després de molt de pelear i renyir, una secretària del director general d'Educació Primària me diu, i a vostè que li van i que li viene una escola parroquial, dice que soy el cura. No, no, el director general me diu, si usted hubiera venido vestido como le corresponde, dic, usted me hubiera dado como favor lo que me tenía que dar porque era justo.
Ay,
va callar. I al 24 hores... Jo tenia el paper a les mans i a les 24 hores més que ja vaig tornar, vaig dir, xiquets, ja tenim escola, ja no és clandestina.
Ja podeu dir on venim a classe, no?, sense por. Sí. Així que serà l'aniversari, no?, que heu preparat. Més o menys, què s'ha preparat?
Per l'aniversari de la parròquia, pues, han preparat els xiquets i els joves de confirmació, pues, i aquest dia ells prepararan tot el que és la part, pues, d'ofrendes, de peticions, d'acció de gràcies, uh-huh. I intentarem, pues, després fer una miqueta de festeta per a tota la gent que ve a la parròquia a missa, pues, que també tinguem, i si moment de sempre altres anys han fet xocolata i enguany encara no hem parlat de lo que farem, però alguna coseta tindrem per quan acaben. Sempre n'hi ha alguna cosa.
L'aniversari del 52 és de la parròquia, el col·legi és del 50. Per això ho han deixat els mestres i l'equip director que organitzen ells i que ens conviden.
Ja està, a més apuesta. La feina que la facin nosaltres,
Adelina. I el cor de la parròquia, que també, pues, està ahí, uh-huh. I també està format per gent de la parròquia de tota la vida i per xiquets que van incorporant-se al coro, pues, ells prepararan una sessió especial de les seves cançonetes, uh-huh. preparades per l'aniversari de la parròquia.
Que
és senzillet, però ja...
Bueno. La
és que el gran ja l'han passat, el 50.
Clar, ja toca descansar-ho una miqueta.
Ja toca un poc descansar, que sempre hi ha molta feina.
Uh-huh. Una cosa sí que puc dir-te, que si vens a la parròquia a Lujos no en trobaràs cap, però servicis procurem tindre més que ningú.
Uh-huh. Bueno, i sí que ja se sap...
És la parròquia que dona servici, que no té Lujos, que no té màrmols i bronzes i coses d'aixes... No se pot comparar amb les de Sant Pasqual ni amb les de Prestal, però a l'hora de donar servicis crec que sí.
Ahí queda. I ja està, és així, no? No? Que a casa tampoc tenim, o no tot el món té marbre ni res d'això, o sigui, que al costat del ciutadà.
Sí, senyora.
Doncs ens agradaria, per a la gent que no conega tota la tasca que es fa a Santa Sofia, que convidareu a que s'apropen, a que la coneguen, a que puguen descobrir tota la vida, no?, que està darrere d'aquestes quatre parets. No sé, ja que va ser el fundador i creador de l'Església. Convida la gent a que s'apropi.
Pense que és la gràcia de Déu més gran que m'ha donat en els 81 anys que tinc. Uh-huh. El poder estar en una parròquia 52 anys, començar de zero, mantenir la vida i l'activitat. No sé, crec que Déu m'ha beneït d'una manera especial.
Així que la gent que el recolze, no?, visitant-lo. Álvaro, vostè que també acaba d'arribar, convide la gent, no?, per què hauria d'anar una persona o per què s'hauria de vincular a Santa Sofia?
Pues, molt fàcil, perquè la parròquia és presència de Jesús en un territori i conèixer Jesús és el gran tresor de la vida. Si algú està un poquet despistat, pues que vinga, que trobarà Jesús en la parròquia.
Uh-huh. Adelina?
pues jo, que vinguin simplement i veuran la tasca que estem fent i que se poden unir a ella totes les persones que vulguin. Estem oberts a tot el món i sempre intentem estar a disposició de la gent que ens necessita. Si no, a vegades no ho aconseguim, pues, la nostra intenció és aplegar a tota la gent que necessite o que vulgui vindre i coneixem-nos. Uh-huh. Estem oberts.
Doncs esperem que també cali aquest missatge. Moltíssimes gràcies als tres per estar ací. Animen aquests actes d'aniversari i a continuar en la bona tasca que estan duent a terme a la ciutat. Gràcies.
Moltes gràcies per donar-nos el servici de donar-nos a conèixer, encara que som molt coneguts.
Però no està de més recordar-ho.
Una miqueta més, però no estarà de més.
Doncs nosaltres arribem quasi a les dues, la última de les pauses, i ens acomiadem.
El día de la primera comunión es uno de los más mágicos para los príncipes y princesas de la casa. Y para que brillen de forma especial, Magic Moda Infantil y Juvenil les ofrece vestidos y trajes que les harán sentir únicos. Magic Moda Infantil y Juvenil, calle Mayor San Jaime 54 de Villarreal, teléfono 652-03-94-45. ¿Sabías que ver bien no consiste solo en llevar gafas? Institut Valencià d'Optometria, especialistas en visión infantil, terapia y rehabilitación visual, dificultades en el aprendizaje, baja visión y entrenamiento visual deportivo. Si tienes algún problema visual o quieres mejorar tu visión, no dudes y llama al 964-05-2016 o acude a la calle Alguer 9 Bajo. Institut Valencià d'Optometria, 20 años cuidando tus ojos y en Villarreal, a un paso de ti.
It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to, didn't even know. Or wasted it all just to watch you go. And even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all.
I ara sí, punt i final al programa Protagonistes d'avui. Els deixem amb l'actualitat esportiva. El nostre company Javi Mata. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una bona vesprada. Adeu.
You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Siri, on puc escoltar què li està passant al Villarreal esta temporada?
Les coses del Villarreal, com sempre, a Ràdio Vila-real, amb Javi Mata i Miguel Batalla.
Siri, i els partits de futbol també?
I tots els partits de futbol.
Siri, però tot de veres?
Que sí, collons. Els de la 92.2, el nervioset de Mata i la seua tropa. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.
Corre Cheriche, el mito de Unal, es esta, va Cheri, está solo Unal, y la pasa, está solo Unal, 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 al porter, Fernández.